Bon dia a tothom, són les 8. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 2 d'octubre del 2022. Fa ja un quart d'hora que ha sortit el sol per l'horitzó de Cadaqués en un dia que s'allargarà fins a 4:30 del 8 del vespre, l'hora de la posta al Canà. És un diumenge que arriba meteorològicament parlant molt tranquil. Diu el Martí Oliveres que farà sol a bona part del país, pràcticament sense núvols, amb una mica d'augment de temperatura fins i tot. Al matí ja està sent menys fred que ahir. Cap al migdia rondarem els 23-28 graus. Som a 2 d'octubre del 2022, 5 anys i un dia. I el record d'una jornada de celebració del referèndum, la d'ahir, que va ser un dibuix bastant eloqüent del viatge que ha fet el país, que ha fet Catalunya en els últims 5 anys. Ahir, teòricament, s'homenatjava la fita pràcticament sagrada de l'independentisme, que és l'1 d'octubre. I al centre d'aquest homenatge havia de ser la concentració Arc de Triomf a Barcelona, convocada pel Consell de la República, i que havia de ser unitària, amb participació de tots els partits i entitats. En comptes de ser una celebració d'un acte de dignitat política com l'UO, va acabar-se convertint en una competició tipus el semàforo de Jordi Estadella, un aplausòmetro en tota regla. Gairebé tothom, excepte Carles Puigdemont, va sortir-ne escaldat. Van ser xiulats Xavier Antich, d'Òmnium Cultural, Jordi Gazeni, de l'Associació de Municipis per la Independència, i especialment Carme Forcadell. Forcadell, que, com sabeu, va ser presidenta del Parlament en els moments més convulsos del procés, és la persona que ara fa cinc anys, vivia aquest moment.
Nosaltres, representants democràtics del poble de Catalunya, en el lliure exercici del dret d'autodeterminació i d'acord amb el mandat rebut de la ciutadania de Catalunya, constituïm la República Catalana com a estat independent i sobirà de dret democràtic i social.
Sí, així era la lectura el dia 27 d'octubre del 2017 de la DUI, de la Declaració Unilateral d'Independència per part de la presidenta del Parlament, per la qual, entre altres coses, va acabar la presó durant més de 3 anys. Doncs bé, Forcadell, que fa 5 anys passava per aquest moment, ahir va viure aquesta altra.
I ja veig, és veritat, que molts de vosaltres esteu enfadats. Esteu decebuts. Esteu desil·lusionats. I ho comprenc, perquè després del 2017, que ho vam tenir tant a tocar, jo també m'hi sento.
Aquests crits de govern dimissió, xiulada rere l'altra, quan parlava d'unitat, quan apel·lava a aquesta emprenyada també, amb qualsevol circumstància, amb dificultats fins i tot ahir, Carme Forcadell, per poder articular el discurs, per poder parlar. La xiulada Forcadell ahir és la imatge que explica el camí que s'ha viscut a Catalunya els últims 5 anys, de la unitat del 2017 a la descampada del 2022, de l'orgull a la vergonya, al ridícul, a l'emprenyada, el retorn del català emprenyat, però no cap a Madrid, sinó cap a dins de pròpia Catalunya. Avui, Pere Aragonès i Jordi Turull tenen previst tornar-se a veure en una reunió aquest diumenge per mirar de veure si hi ha desfibriladors suficientment grans i suficientment potents al Palau de la Generalitat que puguin ressuscitar una coalició de govern, la del 52%, com es va dir en el seu dia, que fa dies que s'esmicola. 2017-2022. El canvi de cicle és evident. Falta veure qui el llegeix bé, cap on porta, cap on ens porta. Passen 4 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
Ja aquesta hora de la matí, a les 8 i 4 minuts, la Clara Molins a la sala de màquines dels serveis informatius. Aquí hem d'estar pendents avui, Clara.
Pendents d'una nova reunió avui entre el president Pere Aragonès i el secretari general de Junts, Jordi Turull, per abordar la greu crisi de govern. Arriba després de l'acte de commemoració de l'1 d'octubre, on ahir es va veure la divisió dins l'independentisme amb els discursos i les reaccions. Xiulada a Carme Forcadell i ovació a Carles Puigdemont.
Mentrestant, a l'altra punta del món, a Indonèsia, es viu la pitjor tragèdia de les últimes dècades en un camp de futbol. Gairebé 130 persones han mort i més de 200 han quedat ferides en una estampida durant un partit ahir a la nit a Malang, a l'illa de Java. Ha passat arran d'uns disturbis entre els equips rivals quan s'ha acabat el partit.
I avui el Brasil celebra la primera volta de les eleccions que enfronten l'expresident Lula da Silva i Jair Bolsonaro. Les enquestes pronostiquen una victòria del Partit dels Treballadors que posaria fi a 4 anys d'ultradreta al poder. L'interrogant és si serà en primera o en segona volta.
En el dia que avui arriba la jornada central del concurs de Castells de Tarragona, que culmina el retorn després de la pandèmia, de les 12 millors colles, 3 tenen opcions de guanyar: la Vella dels Xiquets de Valls, la Jove dels Xiquets de Valls i els Castellers de Vilafranca. El concurs arrenca a les 10, puntualment a RAC1 i a RAC+1, i a partir de les 12 a l'antena del Via Lliure amb Xavi Maric i l'equip de Castells de RAC1.
I el món de la comunicació i la cultura acomiada el periodista i presentador Àngel Casas, que ha mort als 76 anys. Avui a les 3 es farà la vetlla al tanatori de les Corts i el funeral serà demà. Casas és un referent de la televisió dels 80 i els 90 en programes com l'Àngel Casas Show a TV3 i Un dia és un dia a Televisió Espanyola.
Als esports, el Barça guanya per 0-1 al camp del Mallorca amb un únic gol del pitxitxi Lewandowski i ha dormit líder de la Lliga a l'espera del que faci aquesta propera nit el Madrid contra l'Osasuna a partir de les 9. Abans, l'Espanyol rebrà el València a les 2 i el Girona la Reial Societat a 6:45. A aquesta hora, en motor, és en marxa el Gran Premi de Tailàndia de motociclisme i en uns minuts arrencarà la cursa de Moto2. A les 10 serà el torn de MotoGP i, de moment, a Moto3, victòria de l'italià Denis Foggia.
Pel que fa al temps, arrenca un diumenge que serà plàcid amb sol i 4 núvols poc importants. Ambient fresc o fred ara i molta bonança, en canvi, de cara al migdia. Fins i tot una mica de calor a l'Ebre, on tornaran a tocar els 30 graus.
Ara són les 8 i 7 minuts. I el que us explicàvem, 130 morts en uns aldarulls en un partit de futbol a Indonèsia, una de les pitjors tragèdies dels últims anys al món del futbol. Parlarem de tot el que va passar i a la commemoració dels 5 anys de l'1 d'octubre, la xiulada Carme Forcadell, les discussions dins de l'independentisme, les negociacions també d'última hora per mirar de salvar el govern de Catalunya. Però abans passem per Indonèsia. Aquesta nit, un partit de futbol a la ciutat de Malang, a l'illa de Java, acabat amb, almenys que sapiguem ara, 129 morts i gairebé 200 ferits. Aquest era el moment en què els seguidors de l'equip local, que es diu Arema Futbol Club, envaïen el camp després de perdre per 2-3, unes 3.000 persones saltant a la gespa i començant a atacar els jugadors que marxaven corrents, cosa que ha provocat un enfrontament important amb la policia, que va reaccionar o ha reaccionat aquesta nit llançant gasos lacrimògens per mirar de frenar la ira de l'afició. La majoria d'aquestes 129 víctimes mortals, però, són per asfíxia en una estampida d'aficionats que intentaven sortir i que s'han trobat atrapats i sense poder respirar pels gasos de la policia. Segons els agents, segons aquestes dades oficials, 34 persones han mort dins l'estadi, 34 morts dins l'estadi i la resta camí de l'hospital. El president d'Indonèsia, Joko Widodo, ha anunciat una investigació a fons dels fets i ha demanat una anàlisi dels protocols de seguretat dels partits de futbol.
He ordenat al ministre d'Esports i al cap de la Policia Nacional i també al president de la Lliga que facin una avaluació exhaustiva sobre les mesures de seguretat durant el partit de futbol per saber si es van implementar.
Hi ha dubtes al voltant de si hi havia massa gent a l'estadi o no, si estava ben treballat precisament aquesta seguretat per evitar que la gent saltés al camp. L'Associació de Futbol del País també ho està investigant, ha anunciat que suspendrà la Lliga durant almenys una setmana i estudia si la resta de partits de la temporada, de tota la temporada, juguen a porta tancada. Amnistia Internacional el que ha fet és criticar aquest ús dels gasos lacrimògens per part de la policia en un entorn, insistim, amb desenes de milers de persones, amb 3.000 saltant a la gespa. recorda Amnistia que les normes de seguretat de la FIFA prohibeixen l'ús d'aquests gasos i que no es poden utilitzar en espais confinats on les persones no tenen fàcil dispersar-se. Recordeu que aquesta, insistim, que és una de les desgràcies al món del futbol més importants de les últimes dècades, insistim, 129 morts aquesta nit i 200 ferits, fins ara. Recordeu que una de les més mortals que recorden és la que va haver-hi l'any 2001 a Ghana, van morir-hi 126 persones en un incident similar. A Guatemala, l'any 96, va haver-hi la mort de 80 persones. En el cas europeu, tothom recorda alguns dels episodis més tràgics, com la de l'estadi de Heysel a Brussel·les l'any 85, a la final de la Copa d'Europa, entre la Juventus i el Liverpool, on va morir 39 persones, o també en el cas de Hillsborough, que va ser un altre dels desastres de les estampides més grans que hi ha hagut en un estadi de futbol en els últims anys. Doncs bé, la informació a aquesta hora del matí és aquesta: 129 morts després de l'invasió del terreny de joc en un estadi a Indonèsia. Ara són les 8 i 10 minuts. En plana política, la celebració del 5è aniversari de l'1 d'octubre va evidenciar ahir la profunda divisió que hi ha dins l'independentisme a tots els àmbits, el polític, el social, l'organitzatiu. La concentració convocada ahir a la tarda a Barcelona va servir també per retratar aquesta ruptura del moviment, tant pel que fa als discursos, com pel que fa a les estratègies, com pel que fa a la reacció que va haver-hi per part dels participants quan parlaven els líders independentistes. A més, arriba en un cap de setmana clau on està per veure si hi ha alguna possibilitat entre Esquerra i Junts per Catalunya de refer ponts i salvar el govern de la Generalitat sortit de les urnes, o al contrari, es materialitza la trencadissa. Avui hi ha reunió, està confirmada, entre el president Pere Aragonès i el secretari general de Junts, Jordi Turull. Doncs bé, mentre que ahir el president Carles Puigdemont, des de Brussel·les, arrencava una enorme ovació i s'enduia un bany de masses...
Carles Puigdemont!
Aquesta era la rebuda que tenia en el seu discurs Carles Puigdemont. Doncs bé, l'altra cara de la moneda va ser la gran escridassada que es van emportar algunes de les persones que van parlar des de l'escenari, especialment significativa la de l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell. Tot començava quan parlava sobre com l'independentisme havia plantejat el referèndum i l'estratègia per dur-lo a terme.
No ens hem de deixar guanyar el relat. Nosaltres n'érem conscients, però també sabíem que havíem de fer les coses com les vam fer, perquè no volíem que diguessin que havíem iniciat el camí cap a la independència conculcant drets a la ciutadania.
Aquí ja se sentien les xiulades importants i es van accentuant quan Forcadell reclamava unitat al moviment independentista. Fins i tot li va costar reprendre el discurs.
Necessitem una estratègia comuna. Necessitem una estratègia comuna. Necessitem una estratègia comuna.
Carme Forcadell, però, no va ser l'única persona que va rebre crits des de l'escenari, Adrià Santasusagna.
Forcadell va rebre aplaudiments, però no van ser suficients per guanyar la multitud que la xiulava. Uns crits que van provocar que l'expresidenta del Parlament interpel·leix directament els manifestants.
Molts de vosaltres esteu enfadats. Ho comprenc.
Més enllà de Forcadell, Marta Rovira també va ser xiulada. Va ser quan l'actor Sergi Mateu, que conduïa l'acte, enviava un record als exiliats.
Marta Rovira!
També van escridassar Jordi Gazeni, president de l'AMI, quan reclamava que no es trenqués el govern.
El govern de la Generalitat ha tingut dificultats. Vull demanar-los que ho intentin.
La gent també va xiular Xavier Antic, president d'Òmnium, quan demanava unitat.
Cal fer possible una unitat estratègica del moviment independentista.
I és que el punt comú de tot plegat és aquest, que tots ells van ser xiulats quan es demanava unitat des de l'escenari. En canvi, el públic va aplaudir-ho quan ho va reclamar Carles Puigdemont.
Com dèiem, amb el discurs de Puigdemont, el clima va ser radicalment oposat. Es va instaurar el silenci, es van dur enormes ovacions a través d'una transmissió que es va emetre en una pantalla gegant, l'expresident, que aprofitava per esmenar la plana, també, per cert, a l'aposta de Pere Aragonès d'aconseguir un nou referèndum per la independència. Va advertir-li, de fet, durant la concentració, que no cal nous referèndums perquè el mandat de l'1 d'octubre no ha caducat.
El nostre moment fundacional va ser fa 5 anys. El referèndum ja el vam fer. El referèndum és vàlid i no cal tornar-lo a fer. Votar ja hem votat. És cert, ningú va dir que amb allò ja en faríem prou, sinó que començava un cicle.
Puigdemont va ser qui va posar el punt final a la manifestació, a la concentració, que va plegar unes 11.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, a l'Arc de Triomf a Barcelona per recordar aquest 5è aniversari de l'1 d'octubre. L'organitzava el Consell per la República, conjuntament amb les entitats sobiranistes. Va parlar en un discurs intens, carregat d'indirectes contra l'actual govern de Pere Aragonès, i va advertir que no es pot donar per enterrada la via unilateral. Marc Martínez Amat.
Carles Puigdemont va ser l'estrella de l'acte, va proclamar que la fórmula per arribar a la independència ja existeix, es basa en el desbordament democràtic, la mobilització ciutadana i la desobediència a la injustícia, i va venir a dir que s'aparti el govern perquè el Consell per la República ja farà front a l'Estat.
Mentre es governa l'autonomia, s'ha de culminar la independència i algú s'hi ha de posar, i tampoc no ens val l'actitud dels qui demanen que, en fi, ja m'avisareu quan anem de debò. Algú ha de preparar el que vol dir anar de debò. I això no es fa deixant que vagi passant el temps. Aquest algú és el Consell.
Tot i que no va fer cap referència explícita a Pere Aragonès i a l'estratègia d'Esquerra, les indirectes no van parar. Per exemple, quan l'expresident va criticar els que renuncien a la via unilateral.
Ens demanen que ho deixem córrer, que ens diuen que no va servir de res, que no va sortir bé, que hem de superar el dol o que hem de girar full, o que hem d'anar per un altre camí, que és massa difícil. Avui avisem a tots aquells il·lusos enterradors que el seu dol es dona per acomiadat.
I va carregar indirectament contra la taula de diàleg amb una crida a la unitat d'acció independentista.
Si avui hi ha una taula a la qual hem d'estar encadenats i de la qual no ens hauríem d'alçar mai, és la taula del diàleg entre nosaltres, entre els germans d'Esquerra, de Junts, de l'ex-CUP, d'Òmnium i de l'Assemblea. A veure si ho entenem.
Puigdemont també va recordar que el govern es deu als vots que venen del desbordament democràtic de fa 5 anys i per això creu que és comprensible que avui es reclami als qui hi ha al capdavant que es posin al servei de l'UO.
Encara des de, gràcies Marc, des de Junts per Catalunya, més tard la presidenta del partit, Laura Borràs, donava l'esquena també a Pere Aragonès en aquella proposta que us explicàvem ahir de tornar a votar per la independència, que deia ens hem de tornar a comptar, ho deia l'entrevista a La Vanguardia. En aquest cas, Laura Borràs ho explicava a 8TV.
La gent que ens va votar el 14 de febrer va votar que aconseguíssim, que culminéssim la independència. I, per tant, la nostra voluntat és aconseguir-ho.
Però,
des de dins,
escolti,
del govern, si aquest era l'acord de govern. I, per tant, això ara és el que està en qüestió.
Doncs, malgrat les dures crítiques tant de Puigdemont com de Borràs, Pere Aragonès insistia, més o menys a la mateixa hora, des de TV3, en la idea d'apostar per fer una nova consulta vinculant. Ho deia tant en el discurs institucional com en aquesta entrevista.
Vam fer un referèndum, però no som independents. Hem de mirar com ho podem ser, i una de les vies que podem explorar és un referèndum pactat. De fet, des del propi partit del president Puigdemont s'ha dit només un referèndum pactat pot substituir el mandat de l'1 d'octubre. Uh-huh. Jo estic proposant, explorem aquesta via per poder implementar el resultat, que és la independència.
El president, que per cert va confirmar que avui es trobarà amb Jordi Turull per mirar de llimar diferències entre els dos partits, trobada a contrarrellotge, perquè en les pròximes hores s'esgota el marge indicatiu que va donar Junts Esquerra per arribar a un acord.
Amb Jordi Turull he parlat i seguirem parlant aquest cap de setmana. Demà mateix doncs tindrem una conversa i li traslladaré això. I també estic, com sempre, disposat a escoltar les raons que motiven aquesta posició i a veure si és possible doncs trobar una sortida.
Turull també en una entrevista a TV3 aquesta nit passada ha confirmat que avui hi haurà la trobada, però no va voler explicar com pinta, diu, per no empastifar les negociacions.
L'acord que vàrem signar de govern per nosaltres permet poder avançar cap a la independència de Catalunya si es compleix. I per tant nosaltres estem concentrats en això. Jo les negociacions i la conclusió i les conseqüències de si va així o baixant en un moment com aquest no m'hi posaré, perquè jo vull que surti bé.
Això és el que deia Jordi Turull a TV3. Mentrestant, des de diversos sectors de l'independentisme critiquen el distanciament entre els socis de govern. Ahir en van parlar amb Joaquim Forn, qui era conseller d'Interior durant l'1 d'octubre, que va lamentar que la situació hagi canviat tant respecte al 2017, ho deia des d'aquest programa.
Jo crec que hauríem de pensar més en la gent que ho ha fet possible, en la gent que ens demana que anem units, i jo crec que quan veus determinades actituds que jo crec que van més enllà del que seria les diferents estratègies polítiques, jo crec que són actituds de defensa d'un determinat partidisme o personalisme. Per mi això és inexplicable. Bueno, ho visc amb profunda tristor.
Des de la CUP, tristor és una paraula que s'està fent servir molt aquests dies. Li vam sentir a Jordi Turull, alguns dirigents també de Junts per Catalunya insisteixen, ahir vam sentir també Joaquim Forn. Des de la CUP, la diputada Eulàlia Reguant anava en la mateixa línia, en aquest cas en un acte organitzat pel seu partit, va dir que en lloc de política la disputa entre Junts i Esquerra és una baralla per veure qui és més fort.
Les batalles que estan tenint ara mateix al si del govern Junts per Catalunya i Esquerra Republicana no tenen res a veure amb una batalla ideològica de dretes o esquerres, de propostes polítiques i d'enfocament estratègic. Té a veure amb una batalla per l'hegemonia, pel poder a la Generalitat, i això està lluny de donar resposta a les necessitats de la gent.
I per cert, també el Via Lliure de RAC1, Clara Ponsatí, qui va ser consellera d'Educació en aquell moment de l'1 d'octubre, va deixar anar que com que no es va implementar el resultat del referèndum, ara amb el rerefons de les batusses entre Junts i Esquerra, finalment el que s'ha imposat és la violència de l'Estat espanyol.
Va ser una victòria esclatant el referèndum, però després, quan va ser l'hora de treure el rendiment polític, que és a dir, de fer la independència, els polítics no van ser capaços de portar-ho a la pràctica. Sí, per tant, el que s'ha fet aquests 5 anys és simplement acceptar de moment que qui s'ha imposat és l'Estat espanyol amb la seva violència.
10 minuts i dos quarts de 9 del matí, doncs bé, aquest discurs que va estar planant durant la jornada de record de l'1 d'octubre d'ahir, dèiem abans les xiulades que es van sentir Arc de Triomf, els líders d'Òmnium, de l'Associació de Municipis per la Independència, Carme Forcadell, que van marcar l'acte, i també les reaccions posteriors. Ara sentíem a Pere Aragonès parlant de, en fi, de la voluntat d'arribar a acords amb Junts per Catalunya. En parlava, però, també d'aquestes xiulades, indignat aquesta nit a TV3.
M'ha semblat absolutament lamentable, però Carme Forcadell va estar més de 3 anys a la presó per haver estat la presidenta del Parlament de l'1 d'octubre. Crec que algú cregui que el que convé ara és xiular-la, crec que és absolutament injust. I que, vaja, a mi em fa mal el cor. A mi em fa mal el cor veure això.
També Jordi Turull empatitza amb Forcadell, però alhora el líder de Junts també era comprensiu des de TV3 amb les crítiques.
No m'ha agradat, i de fet jo l'he enviat un missatge a la presidenta Forcadell. Passa que hem de fer la reflexió, i ho dic perquè igual surto jo a parlar i també haguessin hagut xiulets, i quan hi ha aquest ambient, en comptes de retreure-ho, nosaltres, jo crec que tal com ha anat tot aquest procés, no tenim cap dret a fer ni un sol retret a la gent, perquè la gent ja ha estat sempre.
Qui tampoc va rebre, Carles Puigdemont va ser pràcticament l'únic que no va rebre xiulets durant l'acte d'ahir, tampoc ho va fer pràcticament Dolors Feliu, la presidenta de l'Assemblea, que va tornar a pressionar els líders polítics. Ara va anunciar ahir la convocatòria d'una conferència nacional per la independència i reiterava que l'ANC podria impulsar una candidatura a les eleccions.
Ens cal preparar un nou embat per la independència. Si no ho fan ells, ho farem nosaltres. No ens aturaran. Si no s'hi sumen, trobarem nous camins. Farem la llista cívica que ja vam proposar. Clamarem! Clamarem per eleccions.
La concentració d'ahir, que dèiem, va plegar, segons la Guàrdia Urbana, 11.000 persones, 60.000, segons el Consell per la República, però independentment de la xifra, el que va demostrar ahir al carrer és aquesta desafecció que sentíem. Judit Vila.
La concentració va fer evident el sentiment de cansament i de divisió entre els assistents. Al llarg de la tarda van ser habituals els xiulets, els crits que demanaven la dimissió del govern i sobretot del president Pere Aragonès. També s'hi podien veure cartells en contra dels representants polítics amb consignes com botifler, jo no et votaré, o els partits ens heu traït. Quan encara quedava més d'una hora perquè s'acabés l'acte, molts ja desfilaven cap al parc de la Ciutadella mostrant encara més l'afartament dels assistents. Els crits i les proclames arribaven amb dificultats al final, i només quan va intervenir Carles Puigdemont va haver-hi un silenci uníssun que va acabar amb un aixordador aplaudiment cap a qui va ser president l'1 d'octubre.
Precisament, ens preguntem com ho va viure Puigdemont en aquest camp, quan estava fent el discurs. Doncs bé, recupa poder ser testimoni de com estava fent físicament el discurs. Ho va fer des dels estudis de Brussel·les, on va intervenir en directe. Allà hi era RAC1. El president i el seu entorn van celebrar la reacció del públic, malgrat la xiuladissa prèvia. Allà hi era Lluís Tovar. Lluís, bon dia.
Bon dia. Puigdemont va arribar 2 hores i mitja abans d'oferir el discurs a Brussel·les des d'uns estudis de televisió situats davant la Comissió Europea. Puigdemont va seguir íntegrament tot l'acte de Barcelona per televisió. Ho va fer dins d'una sala i acompanyat de Toni Comín i també de la seva dona, Marcela Topor. En el moment del discurs, en directe i amb un croma, amb una urna de l'1 d'octubre, Toni Comín el va acompanyar dins la sala, tot i que no va aparèixer en pantalla fins al moment de cantar Els Segadors. Tots dos, també la gent que hi havia de l'entorn de Puigdemont, somreien cada vegada que la gent aplaudia el discurs, van destacar també el silenci de la gent escoltant-lo i van fer una valoració molt positiva de l'acte, tot i els xiulets que es van escoltar durant altres parlaments.
Bé, la jornada reivindicativa de l'1 d'octubre d'ahir va acabar també amb desenes de persones arribant al Parlament de Catalunya amb torxes. Ells es definien com els defensors del mandat del 1 d'octubre. Bàsicament, al Parc de la Ciutadella van cremar 3 cadires en representació dels 3 partits independentistes, Esquerra, Junts i la CUP. Aquest va ser l'únic acte de protesta més enllà del que vam veure ja, en aquest cas, a l'Avinguda Lluís Companys. Però això va ser a Barcelona. Mentrestant, a Girona també es van manifestar unes 300 persones convocades pel CDR. Van cremar un ninot de Pere Aragonès, amb la cara de Pere Aragonès, que van llançar després un contenidor amb una bandera d'Espanya i un cartell de la taula de diàleg.
Visca la terra! Visca! Visca, visca! Visca!
Aquest acte també de protesta, que es va allargar uns minuts, però no masses tampoc, amb una marxa que va sortir al vespre des de la plaça d'Octubre i va recórrer bona part del centre de Girona i va arribar fins a la delegació de la Generalitat, on aquest grup de gent van acabar fent algunes pintades als seus vidres. 5:02. Un darrer apunt al voltant d'aquesta reivindicació de l'1 d'octubre, el record del 5è aniversari. Ahir en aquest programa vam poder sentir una veu que no és massa habitual quan estem parlant d'aquesta qüestió, que és la d'un membre destacat del que era el govern d'Espanya durant l'1 d'octubre. Ell és Roberto Bermúdez de Castro, qui va ser secretari d'Administració Territorial del govern de Mariano Rajoy, mà dreta de Soraya Sáenz de Santamaría. Ahir en aquest programa justificava l'actuació de la policia 5 anys després, i per tant les càrregues de l'1 d'octubre, perquè diu que l'Estat no es podia permetre la imatge d'un referèndum celebrant-se amb normalitat.
En aquests moments les circumstàncies són les que són i nosaltres hem d'evitar per tots els mitjans que se dirà un referèndum, o sigui, que se dirà una situació que la gent estigués en contra de complir la llei, en contra de fer el que no se podia fer, i l'Estat no va fer absolutament nada. No?
Deia que no es podia celebrar amb normalitat i que, per tant, l'Estat va decidir aquesta acció policial. Bermúdez de Castro, que bàsicament no tenia càrrec interior, per tant, no va prendre decisions sobre aquest operatiu policial, però sí que va ser l'home encarregat d'aplicar el 155 a Catalunya. Ahir, durant l'entrevista, es va encarregar de deixar caure que alguns dels polítics independentistes actuals, va dir los que más griten, van col·laborar per tirar endavant aquest article 155. Va parlar de col·laboració, va admetre que fins i tot van quedar sorpresos per la facilitat amb què es va poder aplicar el 155 a Catalunya. Entre altres noms va assenyalar Jordi Puigneró.
La complicitat que encontramos en altos cargos de la Generalitat, que algunos de ellos están en el gobierno ahora, pues fue sorprendente. Estaba Puigneró, por ejemplo. Mira, yo te los dividiría en dos partes. Aquellos que lo hacían porque pusieron por delante a las personas que la Generalitat siguiese funcionando, y aquellos que estaban dentro, que seguían pululando, pero no hicieron nada en contra de la prisa del 155. Nada, nada.
Va parlar de complicitat de Jordi Puigneró en aquest cas, que en aquell moment era un dels responsables de l'àrea precisament de les qüestions vinculades al CETITI, no? Però també a El Sartadi va parlar, i amb la boca més petita va fer referència implícita a Gabriel Rufián.
El Sartadi, por ejemplo, dimitió porque incompatible ser el director general de Agua con idealistas, pero hasta ese día colaboró activamente con nosotros. Había independentistas que eran de día y eran constitucionalistas de noche.
¿Cómo quiénes?
Bueno, pues, no va a decir nombres porque igual lo olvidamos, pero bueno, hubo gente que ponía tweets de 150 monedas de plata por la mañana y luego te decía por la tarde, se nos está yendo las manos.
¿Está hablando de Gabriel Rufián?
Ese entorno había gente que te decía, se nos está yendo las manos, ayúdanos.
Si nos está yendo de las manos, ayúdanos. de Centorno, referit a Gabriel Rufián. Bé, segons Bermúdez de Castro, van col·laborar en l'aplicació del 155 tots els alts càrrecs d'aquell moment, menys un, que era el director general de Funció Pública, que va entregar la seva renúncia. Bé, en recorda l'1 d'octubre, en aquesta jornada d'ahir, també en una altra zona del planeta, a Gales, ahir va haver-hi més de 10.000 galesos manifestant-se a Cardiff a favor de la independència del seu país. Aquest era un ambient absolutament festiu, res a veure, a la ciutat en una marxa convocada pels partits independentistes de Gales, una manifestació que va comptar amb un discurs de l'actor Julian Lewis-Jones, conegut per formar part del repartiment de la sèrie La Casa del Dragón, i sentirem ara la regidora del districte de Queensway, a Carrie Harper, aprofitant per carregar contra el govern britànic.
Mentre les coses continuen anant malament a Westminster, Gales es manifesta a favor de la independència. Dia fantàstic a Cardiff. No podem permetre'ns no ser independents.
Per cert, l'última enquesta de la televisió galesa i de la Universitat de Cardiff situa en el 24% el suport a la independència del país de Gales. El 52% continuaria votant en contra i un 14% continua indecis. Freguem ara mateix 9:15 del matí. En el dia que el món de la cultura i de la televisió acomiada avui Àngel Casas, avui hi ha la vetlla, el tanatori de les Corts a 9:15 de la... de 3 a 9, volia dir, de la tarda. Demà, de 8 a 1 del matí, i a partir de la 1 se celebrarà el funeral. Casas, que va morir ahir als 76 anys per una fallada al cor, en plena matinada, moltes persones el van recordar com un dels grans gegants del periodisme musical i del show, de l'entreteniment. Avui els diaris recullen la importància que va tenir Àngel Casas com a renovador de la televisió dels últims 40 anys. En programes com l'Àngel Casas Show, a TV3, Un dia és un dia, Televisió Espanyola, Àngel Casas, que es va convertir als 80 i als 90 en una cita obligada per les estrelles de Hollywood i per les millors veus del panorama musical d'arreu del món.
Senyores i senyors, volem presentar aquesta nit Richard Gere.
Les cadenes més importants de tota la història del rock and roll, la senyora Tina Turner.
La Chicholina.
És el senyor Rock Hudson.
És avui en el nostre programa el senyor Jackie Chan.
Interpretat un nombre incomptable de papers al cinema americà, Anthony Quinn.
És impressionant la quantitat de gent que va passar pel programa de l'Àngel Casas. Són alguns dels exemples. Va entrevistar també Peter O'Toole, Magic Johnson, Martin Sheen. En tot cas, per tota la seva feina va rebre diversos reconeixements, entre ells 2 Premis Ondas i una creu de Sant Jordi. Aurora Rodríguez.
Casas va començar el seu idili amb la pantalla als anys 80, presentant el programa Musical Express de Televisió Espanyola. 4 anys després va fer el salt a TV3 amb l'Àngel Casas Show. I després va tornar a Televisió Espanyola amb Un dia és un dia, que va arribar a tenir audiències de fins a 9 milions d'espectadors. Tot i aquesta trajectòria, ell mateix explicava a RAC1 que els seus millors records eren els del seu primer programa.
Quan em poso nostàlgic, me'n vaig a Musical Express. Ho sento. Ja sé que hauria de dir el Casas Show, però me'n vaig a Musical Express perquè és que el que vam arribar a fer allà no ho ha fet ningú, hòstia. És que no ho ha fet ningú.
Casas també serà recordat per colar per primera vegada els striptease en el prime time de la televisió.
El cas és que el periodista Àngel Casas feia temps que arrossegava problemes de salut. Fa 2 anys va transplantar-li un ronyó, van amputar-li les dues cames com a conseqüència d'una malaltia circulatòria, i un cop retirat es va dedicar al que ell considerava el seu veritable talent, que és l'escriptura. Ho reconeixia el març del 2020 en una entrevista a l'Islàndia de l'Albert Om.
Jo el que sé fer és escriure.
Això a la tele no ho sabies fer.
No, el de la tele ho vaig aprendre. Però el d'escriure vaig néixer... Jo escrivia als 5 anys, i als 6 anys, i als 7 anys. Tonteria, segurament, Però escrivia. Això, jo vaig néixer sabent escriure. L'altre ho vaig aprendre.
De fet, l'Albert Om en parlava, d'aquesta capacitat per escriure, ahir al Via Lliure, quan el vam recordar amb amics com ell, que explicava com va aconseguir sobreposar-se als problemes de salut.
I el cor li havia fallat unes quantes vegades, la primera de totes, quan encara feia l'Àngel Casas Show, i a partir d'aquí moltes, però havia resistit tot, absolutament sí, sí. Tot, i amb un sentit de l'humor que cada vegada que parlaves amb ell, a més, en els últims episodis, que han sigut especialment dolorosos, no?, de salut de l'Àngel, que mantenia aquest sentit de l'humor.
També vam parlar-ne amb el gran Jordi Beltran, que va ser guionista, va treballar directament amb l'Àngel Casas.
Era una persona que, si més no, transmetia la sensació de que volia generar un bon rotllo entre la gent que treballava amb ell. I jo crec que d'aquesta escola n'han sortit després també altres showmans televisius i mediàtics.
Avui la premsa, hi ha una pila d'elogis al voltant de la figura. Víctor Amel escriu a La Vanguardia que Casas va repartir amb el seu humor, la seva mirada, la seva conversa i la murrieria amb totes les seves feines, moltíssim plaer, coneixement i entreteniment a milions de persones. Haver viscut una vida completa és això. Toni Vall, a l'Ara, el recorda com un periodista de raça, intuïtiu, murri, sagaç, sempre connectat amb l'entrevistat per la pregunta clara i concisa, sempre a punt, diu, per caçar la veritat d'un silenci, d'una pausa incòmoda, d'un estat d'eufòria íntim. Avui, per tant, acomiada el món de la cultura, de la televisió, en general la societat Àngel Casas, insistim, vetlla des d'aquesta tarda fins demà, que a la una del migdia hi haurà el funeral. 5 minuts per damunt de 8:45 del matí. En el dia que avui és un gran dia pel món casteller, pel món de la cultura d'aquest país, també pel món de la ràdio i les transmissions pràcticament esportives, perquè el món casteller mira cap a Tarragona. En menys de 2 hores arrenca la jornada central del concurs de castells de Tarragona. Si no ho heu vist alguna vegada, no sabeu que us perdeu, perquè és un espectacle a tots els nivells, visual, auditiu. És l'espectacle, no en va, casteller més gran del món, òbviament. Han hagut de passar, però, 4 anys, no 2, com és habitual, perquè es fa habitualment cada 2 anys, però avui les 12 millors colles castelleres del món estan convocades a la Tarraco Arena Plaça. El cas és que només 3 tenen opcions reals d'endur-se la victòria. Els favorits són els últims campions, la colla Vella Xiquets de Valls, els que aquest any han demostrat més bona forma, els castellers de Vilafranca, però ningú pot descartar tampoc mai del tot la colla jove dels Xiquets de Valls. El resultat és més incert que mai, però Benet Íñigo, totes arrosseguen encara seqüeles, efectivament, de la pandèmia. Benet, bon dia.
Bon dia. Vilafranca, Vella i Joves intentaran endur-se el concurs posant sobre la taula les mateixes cartes guanyadores que els últims anys. Els castells de 10 pisos, Gran Arma dels Verds, i els castells sense folre, especialitat vallenca. La diferència és que si altres anys ja eren castells incerts, ara ningú té cap garantia d'èxit i tot queda molt més obert. Els vilafranquins seran els primers en actuar i a partir d'aquí veurem quina estratègia segueix cada colla i com juguen també amb els nervis de les rivals. Les altres 9 agrupacions es concentraran en elles mateixes. La Jove de Tarragona opta a estrenar la gama extra, els Xiquets de Tarragona i els Moixicanguers d'Igualada ja han fet aquest any castells de 9 pisos, però moltes altres colles, acostumades a ensenyar aquest nivell, avui s'hauran de conformar amb molt menys. És el cas de Sants, Mataró, Barcelona, Reus i Sabadell, que això sí, provaran els seus màxims castells d'enguany. De fet, potser queda per davant seu una debutant, els castells de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona. Una baixada general de nivell que potser ajuda a escurçar el concurs, que altres anys ha durat fins a 6 hores. I el que segur que repetiran són els crits, les abraçades i les emocions del passat, i aquella imatge espectacular d'una arena de la TAP convertida en un mosaic amb els colors de les 12 colles.
Gràcies, Benet. La sessió principal del concurs, que comença a partir de les 10, encara amb la ressaca de la jornada d'ahir, que va plegar 17 colles més a la Tarraco Arena Plaça. Jornada, a diferència del que serà avui, molt més cooperativa que competitiva, amb molt bon ambient de germanor entre colles. Els grans triomfadors d'ahir van ser els castellers de la Vila de Gràcia, que es van apuntar 3 castells de 8, entre ells el 2 de 8 en folre, que va ser la carta guanyadora de la jornada. També des de Tarragona, Joel Penya, bon dia.
Bon dia. La tripleta de 8, el 3, el 4 i el 2 de 8 en folre va ser la millor actuació que es va veure ahir a l'etap i la van fer els castellers de la Vila de Gràcia, que també eren la colla favorita perquè eren l'única en tota la plaça que en el que portem de temporada havien aconseguit descarregar els 2 castells bàsics de 8, el 3 i el 4. El cap de colla, Eduard Cecília, va explicar a RAC1 que el més important és que la colla continua fent passes endavant.
La victòria, que al final del dia és el de menys, podríem dir, o és un afegit, sinó el aconseguir 3 castells de 8, no? Després de la pandèmia. Poques colles ho han aconseguit, poques colles ho han fet. Això mostra una clara evolució dels castells de la Vila de Gràcia en un any molt complicat.
En segona posició van quedar els Marrecs de Salt, que també van descarregar els 2 castells bàsics de 8 i els van acompanyar del 2 de 7, un pis menys que la torre que havien fet els graciencs. En tercera posició van quedar empatats els Segals d'Osona i els Nens del Vendrell, amb el 4 de 8 com a únic castell d'aquesta gamma i que van acompanyar del 2 i el 5 de 7.
Aquest gran espectacle casteller que es viurà avui d'aquí una hora, menys d'una hora i mitja, a la Tarraco Arena Plaça, que és impressionant, el podreu seguir, evidentment, a través d'aquesta emissora, a RAC1 de forma puntual fins a quarts de 12 del matí, i de forma íntegra a partir de les 12 del matí també, si voleu seguir-ho ja des de les 10 del matí, teniu l'opció de RAC més 1. Ara passen 8 minuts de 8:45. Amb plana internacional, bona part dels ulls continuen a Ucraïna en la invasió russa, revés militar important per Putin, poques hores després d'haver-se annexionat 4 regions diferents d'Ucraïna. Les tropes del país han recuperat una ciutat clau, que és Liman, situada dins del Donetsk, que és una d'aquestes zones ara suposadament annexionades sobiranes russes. L'exèrcit del Kremlin, de fet, ha hagut de retrocedir per evitar que els encerclessin. Mentrestant, el govern espanyol avisa que aquesta guerra va per llarg. En una entrevista a La Vanguardia, la ministra de Defensa, Margarita Robles, diu que l'escenari al país és cada cop més preocupant, que adverteix que, tot i que Putin no està complint els objectius, no té cap intenció d'admetre la derrota.
Putin no hace caso absolutamente a ningún tipo de influencia para poder desescalar este conflicto. Como se ve acorralado y como ve que está teniendo unas derrotas, eso hace que en este momento no haya ninguna posibilidad de un escenario de paz. Y no solamente no tiene ninguna voluntad, sino que está rearmando todavía más a Rusia.
Al voltant de l'amenaça nuclear, que se n'ha parlat en les últimes hores, la ministra diu que de moment no hi ha senyals per dir que Putin pot fer servir aquest armament nuclear, però adverteix que no és un escenari descartable. Precisament sobre aquesta qüestió, la nuclear, el president de la República Russa de Txetxènia, Ramzan Kadyrov, ha demanat a Putin que faci servir aquestes armes nuclears, en aquest cas de baixa potència, a Ucraïna. En un comunicat, Kadyrov demana mà dura per evitar que les forces russes continuïn retrocedint, tal com ara us estàvem explicant, està passant en diversos territoris en les últimes setmanes. Mentrestant, a Zaporíjia, Ucraïna ha denunciat que les tropes russes han detingut el director de la planta nuclear, que és la més gran, com sabeu, d'Europa. Segons un portaveu de l'Agència Nuclear de les Nacions Unides, se l'ha detingut per fer-li un interrogatori. De tota manera, ara mateix ningú sap on és. Algunes fonts apunten que la detenció és un perill per la gestió de la planta nuclear. I encara vinculat amb el conflicte a Ucraïna, Dinamarca ha informat que el gasoducte Nord Stream 2 ja no perd gas. Les autoritats daneses han confirmat que la pressió del tub submarí al seu pas pel mar Bàltic s'ha estabilitzat, per la qual cosa dedueixen que no hi ha fuita. Precisament sobre això, avui llegim al periòdico, vaja, els efectes directes que ha tingut sobre l'arribada del gas a aquesta guerra a Ucraïna. El gas rus ara mateix només és el 8% del gas que es consumeix a la Unió Europea, mentre abans de la guerra representava pràcticament la meitat. Ara mateix és el 8%. El gran beneficiat, Estats Units, que s'ha convertit en el principal proveïdor de gas a Europa. 5 minuts i 8:45. Els efectes d'aquesta guerra a Ucraïna, que es tradueixen en problemes de tot tipus a nivell econòmic, és el centre ara mateix del debat a la política espanyola. Ahir Pedro Sánchez va tornar a defensar amb dents i ungles la reforma fiscal que ha aprovat el govern espanyol aquesta setmana. El president Sánchez diu que afavoreix un estat de benestar més fort. És hora, diu, que els que tenen més aportin més.
Lo voy a decir con claridad. Esta vez, los costes de la crisis no pueden recaer en exclusiva en la clase media y trabajadora de nuestro país, como ocurrió tras la crisis financiera. Esta vez, los más pudientes tienen que arrimar el hombro para sacar adelante al país.
Per la contra, el PP continua posant-se d'esquena a aquestes propostes. S'exigeix més baixada d'impostos a l'executiu de Pedro Sánchez. Des de Madrid, Jon Gràcia, bon dia.
Bon dia, sí. La secretària general dels Populars, Cuca Gamarra, considera que aquesta reforma fiscal és un pla improvisat que, a més, no tindrà efectes immediats amb la classe mitjana i treballadora. Gamarra li demana al govern espanyol que, si els volen copiar, que ho facin bé.
Que hagan las cosas bien, que miren con lupa y que no engañen a los españoles. Porque lo que han hecho no responde a lo que les decimos que hay que hacer. Lo intenta, tiene mucho marketing, pero la realidad es que no va a traer una bajada de impuestos inmediata a las clases medias y a las rentas bajas en nuestro país.
El número 2 de los populares va a defensar la reforma fiscal que va a hacer el gobierno de Rajoy, la cual creo que sí que va a consistir en una bajada de impuestos real. En cambio, la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, va a decir en un acta a Vigo que la reforma del gobierno actual trata de corregir precisamente la brecha de desigualdad generada por las políticas de Rajoy.
Y en medio de esta picabaralla sobre fiscalidad, gracias, John, El Mundo hoy publica una otra enquesta, no paran de surtir enquestas prácticamente cada semana, que dona al Partido Popular d'Alberto Núñez Feijóo com a guanyador d'unes hipotètiques eleccions espanyoles. Segons el diari, obtindria el 32% dels vots, uns 138 escons, i podria formar govern amb Vox, que en tindria 42. L'enquesta també il·lustra una petita millora del PSOE, que recuperaria 10 diputats, es quedaria amb 102. 2 minuts i 8:45 del matí. En plana internacional, l'huracà Ian continua el seu pas mortífer pels Estats Units i han deixat 77 morts, la majoria víctimes a Florida, on com a mínim han mort 47 persones. Una xifra, però, que encara podria créixer perquè continuen les operacions de rescat de les persones que han quedat atrapades a casa seva. En total, des que l'huracà Ian va tocar terra dimecres, s'han fet més d'un miler de rescats. Per la seva banda, Carolina del Nord ha reportat 4 morts. L'huracà Ian ara s'ha desplaçat fins a l'est, en aquest cas a l'estat de Virgínia, transformat en fortes tempestes, i el Centre Nacional d'Huracans dels Estats Units ha emès ja una alerta de possibles inundacions. El president nord-americà Joe Biden ha anunciat que aquesta setmana visitarà Florida, també Puerto Rico, per avaluar els danys causats per l'huracà, que, com dèiem, és un dels més mortífers de la història. I encara en plana internacional, avui és temps d'eleccions al Brasil, que avui decideix si atura l'era Bolsonaro i torna a la presidència a Luis Ignacio Lula da Silva. Les enquestes donen per fet que és la fi del govern d'ultradreta al Brasil, però cal veure si serà ja en primera volta, que és la d'avui, o bé caldrà anar a una segona d'aquí a 4 setmanes. La política del país brasiler es prepara per un gir, per tant, de 180 graus. El retorn de Lula, que recordeu, va estar empresonat 580 dies, significaria passar de la dreta més extrema a una esquerra d'accent sindicalista. Corresponsal de RAC1 al Brasil, Pau Ramírez, bon dia.
Bon dia. Més de 156 milions de brasilers i brasileres estan citats avui a les urnes per escollir el proper govern en un ambient molt polaritzat. Totes les enquestes donen com a guanyador el candidat del Partit dels Treballadors, Lula da Silva, president entre el 2003 i el 2010, i que tornaria al poder als 76 anys, superant l'actual president Jair Bolsonaro. Ahir dissabte es van divulgar dos nous sondejos. Un li donava la victòria a Lula en primera volta amb el 51% dels vots contra el 37% de Bolsonaro, mentre que l'altre li otorgava a Lula el 50% dels vots contra el 36% de Bolsonaro. Per guanyar en primera volta calen la meitat més un dels vots. En cas que un candidat no aconsegueixi més del 50% dels vots, hi haurà una segona volta el diumenge 30 d'octubre. Els col·legis obriran a partir de la 1 del migdia hora catalana i tancaran a les 10 de la nit. Gràcies al modern sistema d'urnes electròniques que té el Brasil, es preveu que els resultats es coneguin cap a la mitjanit hora catalana.
Tres quarts de nou del matí, en plana de successos a Catalunya, després de l'explosió de Girona, que us explicàvem ahir, tres de les cinc persones que estaven encara hospitalitzades per aquesta explosió d'un bidó de nitrogen líquid a la Casa de la Cultura de Girona són a casa, tres de les cinc. A l'Hospital Trueta encara hi queda ingressada la nena de 5 anys, que ja us explicàvem que estava en estat greu, ara ha millorat el seu diagnòstic, està en estat menys greu, també hi segueix a l'hospital una dona de 47 anys a qui van haver d'operar d'urgència, mentre estan els Mossos d'Esquadra, continuen investigant quines poden ser les causes de l'explosió. L'accident va passar, recordeu, divendres a la nit o al vespre en el marc de la Setmana de la Recerca en una activitat que dirigia per famílies. Hi havia moltíssimes criatures, el divulgador científic molt conegut a casa nostra, Dani Jiménez. Encara en plana de successos, atenció, aquesta informació d'ahir, un vianant va morir atropellat per un taxi a la Gran Via de Barcelona. Segons la periodista Ana Ponsí, era una persona sense sostre a qui el vehicle va arrossegar 200 metres fins que el conductor d'un autobús el va aturar.
Va passar la matinada de divendres a dissabte. La víctima és un home de mitjana edat. El conductor va donar negatiu al test d'alcoholèmia i a la prova de drogues. Amb aquesta mort ja són 20 les persones que han perdut la vida en accidents de trànsit a Barcelona aquest any, 4 de les quals eren vianants.
De fet, si mirem el còmput general del país, ja són 124 les persones que han mort a les carreteres, en aquest cas en el que portem d'any en accidents de trànsit, són un 10% menys que el 2019, abans que l'aparició del Covid alterés aquesta mobilitat. Malgrat és una dada aparentment positiva per aquesta rebaixa, els accidents mortals han augmentat i molt. A l'AP7, la sinistralitat allà ja ha crescut un 20% respecte al 2019.
L'AP7 encapçala el rànquing de les vies amb més víctimes mortals i han mort 22 persones. El Servei Català de Trànsit ho atribueix a l'augment de la mobilitat que ha registrat aquest corredor amb l'eliminació dels peatges. Segons Trànsit, les 123 persones que han mort aquest any han perdut la vida en 111 accidents de trànsit. El 2019, durant els 9 primers mesos, van morir 136 persones en 129 sinistres. I també ha disminuït el nombre de motoristes morts en comparació amb ara fa 2 anys. La xifra de víctimes mortals s'ha reduït un 15%.
Per cert, encara parlant de mobilitat, des d'avui Renfe reforça la connexió d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid amb un servei diari nou per banda, per sentit. Serà un tren que sortirà de l'estació de Sants a les 6 de la tarda i que arribarà a Totxa passades les 9 de la nit. En sentit contrari, el tren de Madrid sortirà a quarts de 4 de la tarda i arribarà 3 hores més tard a Barcelona. Són dos serveis que també faran parada a Tarragona i a Lleida. A més, després del tall per les obres a la Sagrera, Renfe també ha reforçat la línia de Barcelona fins a Figueres amb un tren nou, un Avant. I és que l'alta velocitat és l'única alternativa que tenen els viatgers que fan aquest trajecte per sortir des de l'estació de Sants. El nou tren sortirà de Barcelona a les 5:37 de la tarda i arribarà a Figueres a 6:45. I un apunt més en plana de successos, quan passen 4 minuts de 9:15, ha quedat en llibertat provisional l'actriu Maria León després d'haver agredit o haver estat acusada d'agredir un agent de la policia local de Sevilla. Segons la versió policial, l'actriu li va clavar un cop de puny a un agent que va necessitar assistència mèdica. Ahir al migdia li van fer un judici ràpid en què Maria León es va acollir al seu dret de no declarar.
L'incident va començar al voltant de les 5 de la matinada de divendres a dissabte, quan la policia feia una prova d'alcoholèmia a un ciclista que conduïa begut. Un grup de persones, que era a prop, entre els quals es trobava l'actriu, va començar a increpar els agents i va gravar l'escena. Va ser aleshores quan van demanar-los que s'identifiquessin i, com que León no duia el DNI a sobre, la van fer anar a comissaria. Els seus acompanyants van rodejar el cotxe de la policia mentre ella cridava i colpejava les portes de l'interior. Un d'ells va obrir la porta del vehicle perquè ella en sortís i, quan un dels agents ho va intentar impedir, l'actriu el va agredir. És per això que ara l'investiguen per un presumpte delicte d'atemptat contra l'autoritat.
Deu minuts i les 9, i en l'àmbit de la salut, atenció que 7 de cada 10 metges d'atenció primària no reconeixen un lipedema. És una malaltia que fa que el greix s'acumuli sobretot a braços i cames i que pràcticament només afecta les dones. Això fa que moltes d'aquestes dones que tenen aquesta patologia crònica i degenerativa no rebin el tractament adequat. Estem parlant de 7 de cada 10 d'aquests metges dels CAPs. Bàrbara Padilla.
El lipedema és una malaltia genètica que tenen 2 de cada 10 dones. El greix s'acumula de forma desproporcionada a les cuixes o als braços i acaba provocant dolor. Fins ara els metges recomanaven aprimar-se, però cal un tractament més específic. Ho denuncia RAC1 la doctora Ana Margarita Torres.
Moltes pacients no tenen un diagnòstic fins que no han arribat ja a uns estadis molt avançats. Hi ha un desconeixement d'aquesta malaltia per part dels metges generalistes, perquè aquesta malaltia fins al 2018 no va ser reconeguda com a tal.
Com hi ha poc coneixement de la malaltia, moltes pacients descobreixen que la pateixen a través de les xarxes socials. Una d'elles és Verònica Almenta, ho ha explicat a RAC1.
Jo no sabia que tenia lipedema. Tenia dolor a les cames, però jo no li posava nom. Segueix una noia que es diu Marta, de Mi Dieta Vegana, per a l'Instagram. Una seguidora li va dir, jo crec que tu tens lipedema, mira tu.
El lipedema es combat amb una pauta de nutrició adequada i fisioteràpia. Es calcula que una dona que té la malaltia es gasta 5.000 euros l'any en tractar-la.
De seguida farem un repàs a l'agenda musical del dia abans de passar als esports, però abans parlem un moment d'aquesta casa, en aquest cas del gran èxit que ha tingut de descàrregues l'estrena del nou podcast de RAC+1, L'Escorxador.
Senyores i senyors, benvinguts a L'Escorxador de RAC+1. Des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona, amb tots vosaltres, Guillem Estadella.
És un podcast en què diversos professionals de RAC1 s'enfronten entre ells en batalles dialèctiques sense miraments. Són les batalles que històricament es coneixen com a Rose Battles, per dir-se totes les barbaritats que vulguin. És un podcast que presenta en Guillem Estadella.
Sí, és el comiadant i col·laborador del versió RAC1. Hi ha un jurat format pel presentador del Matina Codina, Ernest Codina, la meteoròloga de RAC1, Mònica Usari, i el coordinador de RAC105, Albert Buscarons, que és l'encarregat de decidir el guanyador de cada combat. El primer capítol recull l'enfrontament entre l'Aleix Pariser, editor del Tudir, i Marta Ramon del Barça Juga a RAC1, i un segon combat entre l'imitador del Matina Codina, Albert Bermúdez, i l'anterior home del trànsit i actual col·laborador del mateix programa de la RAC105, Armand Maravalla. Podeu escoltar el primer capítol del podcast a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. A més, si voleu veure el vídeo del capítol, està penjat al YouTube de RAC1.
Anem a l'agenda de concerts abans de passar pels esports per la victòria del Barça i a Mallorca, que el converteix en líder de moment de la Lliga. Avui és l'última jornada dels Petits Camaleons. Amb Búhos, amb Catarres, amb De La Fe i la Ludwig Band, alguns dels noms del cartell d'avui del Festival de Sant Cugat, que, com sempre, adapta els concerts dels grups més destacats de la música del país al públic infantil, en formats més curts i amb el volum una mica més baix. La cantautora Lídia Pujol, per altra banda, enceta aquest migdia el nou cicle de concerts Catwoman, al Palau Robert de Barcelona.
Una gota
gota sin agua, si de pequeña soy.
És un nou festival que organitza la Generalitat i que té per objectiu fer més visible la creativitat musical femenina al país. El concert comença a les 12 del migdia i servirà per acomiadar el Festival Guitar BCN. També a Barcelona, aquesta nit, els australians Sons of the East actuen a Sala Razzmatazz. Concert a partir de les 8 del vespre per presentar les cançons del seu últim disc, Palomar Parade. I acabem amb música clàssica avui. La Jove Orquestra Simfònica de Barcelona estrena temporada al Palau de la Música. Concert a 5:45 de la tarda interpretant la Sinfonia número 2 de Rachmaninoff. A més, els beneficis de les entrades aniran a l'Associació de Familiars d'Alzheimer de Barcelona.
La família Sans Lloberes portava 83 anys buscant el Josep, desaparegut al front de l'Ebre durant la Guerra Civil, i l'han pogut trobar gràcies al programa d'identificació genètica de la Generalitat. Si tens algun familiar desaparegut durant la Guerra Civil i el franquisme, inscriu-lo al Cens de Persones Desaparegudes i apunta't al programa d'identificació genètica. Tu també pots tancar el dol. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Històries de rentar roba amb Detersolin.
Espera, Maria, no posis la rentadora, que has barrejat roba blanca i de color.
No passa res, fem servir Detersolin Mixto.
Com dius?
Sí, podem rentar 30 graus i barrejar la roba blanca i de color. Així estalviem.
Tu sí que en saps.
Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
Per presentar el sorteig 11 de l'11 de l'11 hem escollit gent que ha nascut l'11 de l'11 a les 11 i 11, com en Nacho. Hola, Nacho.
Hola.
Vinga, va, presenta.
Per presentar el sorteig 11 de l'11 de l'11...
No, Nacho, això ja ho he dit jo. Tu continua.
Vols que et digui hola?
No, això ja ho has dit.
Ah, ja hi ha la venda el sorteig 11 de l'11 de l'11 amb 11 milions d'euros i 11 premis d'un milió. Aquest 11 de l'11 també pot ser el teu dia.
Això sí, Nacho. És que quan t'hi poses...
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC 1. El diumenge 16 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Sant Cugat del Vallès.
5, 4, 3, 2, 1... Arrancada contundent.
Apunteu-ho bé. 16 d'octubre, Sant Cugat del Vallès. Setena cursa de RAC 1 amb el patrocini de l'Ajuntament de Sant Cugat. Hospital Universitari General de Catalunya. Sorea, CaixaBank, Xarxa Fort de Catalunya, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç. Una cursa de 5 quilòmetres pel centre històric de Sant Cugat.
Vinga, foli, 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 foli!
Un recorregut que passa pel Teatre Auditori, els edificis modernistes, el Club de Golf Centenari, el Mercat Vell i el Monestir de Sant Cugat. Trobareu tota la informació i les inscripcions a RAC1.cat.
Tota aquesta gent de RAC1, de veritat, eh?
Escolta, la gent està molt en forma.
Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio a Sant Cugat del Vallès. Podeu deixar comentaris i opinions a les xarxes amb l'etiqueta Cursa RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració de Matlle Origen, Coptering, Mizuno, Bermuts Miró i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Via Lliure amb Xavi Bundó.
4 minuts i les 9 del matí.
Espera, espera, Ansu amb Lewandowski, Lewandowski, l'interior de l'àrea, el retell de Lewandowski, el xut de Lewandowski, gol! Gol!
Aquest era el gol de Robert Lewandowski, qui havia de ser, si no, porta 9 gols en 7 partits a la Lliga, que va donar-li el triomf, l'únic gol del Barça ahir a la nit, contra el Mallorca, al seu camp, a l'estadi mallorquí. Victòria en un partit més pràctic que no pas brillant i que serveix perquè els de Xavi Hernández liderin la classificació de la Lliga, almenys de forma provisional. Enviada especial de RAC1 a Palma, Marta Ramon.
El Barça ha tornat de Mallorca amb 3 punts molt valuosos després de mastegar ciment i patir més del compte davant d'un rival ultradefensiu. Marcar la diferència a les àrees amb el talent golejador del Pichichi Lewandowski i la millor versió de Ter Stegen explica en molt bona part un triomf que la temporada passada s'hauria encallat, però Xavi en subratllava l'esforç col·lectiu.
Em quedaria que l'equip competeix molt bé, que no concedim pràcticament 2 ocasions de gol, 3 potser, i tenim un porter, tenim un delanter, doncs, que marquen diferències, però bé, no encaixem gol una altra vegada, crec que portem un gol encaixat en aquests partits de Lliga, doncs és important per nosaltres defensar bé també.
Xavi també va celebrar el paper d'Ansu Fati com a titular. Aquí diu, ja veu el 100%. El tècnic va optar per Valde per fer de lateral dret. Sergi Roberto va reaparèixer al final de la segona part i Piqué i Alba van sortir del seu ostracisme habitual per oxigenar peces com Eric García o Marcos Alonso, inèdits pensant ja en Milà.
Gràcies, Marta Ramon. Efectivament, la pròxima cita és la setmana que ve amb el retorn de la Champions, amb aquest partit contra l'Inter de Milà, que és absolutament decisiu pel Barça. El partit a Mallorca, a banda, diguem-ne, deixa diverses qüestions. Dos rècords, un de Xavi i l'altre de Ter Stegen, Oriol.
Sí, Xavi és el primer entrenador de la història de la Lliga que arriba a 18 partits fora de casa sense haver-ne perdut cap i supera Zinedine Zidane, que va puntuar en les primeres 17 sortides l'any 2016 sent entrenador del Real Madrid. Per la seva banda, Ter Stegen va superar el seu rècord d'imbatibilitat amb el Barça de 500 minuts que tenia des de la temporada 2019-2020. Amb els 90 minuts d'ahir sense rebre gol, el porter alemany ha establert una nova marca amb 554.
Els millors a una banda i a l'altra del camp, Lewandowski marcant gols i Ter Stegen evitant-los. Gràcies als 3 punts d'ahir, el Barça, que ha dormit, com dèiem, líder, un punt per damunt del Real Madrid, que avui rep el Santiago Bernabéu l'Osasuna.
Sí, compte, perquè el Madrid recupera de lesió el seu golejador, Karim Benzema, i Ancelotti ha confirmat que serà titular.
Benzema está muy bien, va a empezar mañana el partido porque ha entrenado bien. Esta semana la hizo todo con el equipo. Su condición física es muy buena porque ha tenido el tiempo para recuperar y después para meter energía en las piernas. Lo veo muy bien y va a jugar.
El partit del Madrid començarà a les 9 del vespre i quan ho faci ja hauran jugat l'Espanyol i el Girona. El primer a fer-ho serà l'Espanyol contra el València a l'RSD Stadium a partir de les 2 i a 2:15 serà el torn del Girona que rep a Montilivi la Real Societat i ho fa ara ja.